Tenim amb nosaltres amb la, a la Cristina González, és doctora en química analítica per la Universitat Complutense de Madrid, té un màster en gestió i promoció de projectes IMDBS i internacionals per la Universitat Politécnica de Madrid. Des del novembre de 2007 s'incorpora a la Federació Empresarial d'Indústria Química Espanyola com a coordinadora de la innovació. Lo siento, Cristina, estoy hablando en català. Por suerte, entre sus tareas se encuentra la gestión de proyectos de investigación e innovación. También participa en el diseño de políticas de innovación a nivel sectorial y desde el 2009 además es la responsable de la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible del SUSQEM España y ha venido para compartir las experiencias en esta plataforma específica. Gracias.
Del sector que dio lugar a, bueno, pues a la elaboración de una una serie de documentos, como fueron todas las plataformas al final y también algunas de las JTIs que nos estaba comentando antes, todas han tenido que elaborar un documento de visión, una agenda estratégica de investigación, un plan de implementación, y así fue como se empezaron a vertebrar estas plataformas. Comentar para los que no lo sepan, cuando el nivel de conocimiento de la educación de los asistentes en las plataformas, es que la comisión de calidad tira de estos documentos de visión y no tanto de visión, pero sí de la agenda estratégica y del plan de implementación para sacar las convocatorias europeas. Por tanto, la participación en la elaboración de esa hoja de ruta es muy importante porque casi te gana. De que por lo menos está en la lista de la que luego consulta la comisión a la hora de publicarlos. En la mayoría de las plataformas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, ahora mismo se encuentran en las etapas de consolidación y orientación. Esta consolidación supone identificar sinergias entre distintas plataformas. ¿Por qué se está recurriendo a la identificación de sinergias? Bueno, por un lado, porque un sector tiene la solución hacia lo que vamos ahora, que son los grandes retos sociales del horizonte 2020, y porque además pues, se genera de esta manera más masa crítica. Y así se pretende, que ponemos el último punto, que es la identificación de nuevas oportunidades. Comentar, aunque luego ya comentaré con un poco más de detalle, que en el caso concreto de la plataforma de química sostenible, nosotros a nivel europeo, sí que ya se han creado sinergias con algunas plataformas, como puede ser la del agua, y también con otras de materiales, y en el caso nacional pues también se han establecido ya sinergias y alguna actuación conjunta pues, con la Plataforma Nacional del Agua, con la Plataforma de Bioenergía, de Biomasa, y bueno, pues un poco esa es también la directriz que desde el Ministerio de Economía y Competitividad se nos está dando, que intentan agruparnos y hacer que sean en común. A nivel europeo, ya se han comentado algunas, comentar que en la primera transparencia ponía que estas plataformas se crearon bajo el sexto programa marco, durante un tiempo recibieron dinero de la Comisión Europea para financiar lo que es la Secretaría Técnica, pero ahora mismo ya estas plataformas se financian por sí mismas. Hay algunas que tienen cuotas, hay otras que dependen de las entidades promotoras, pero bueno, lo importante es que están agrupadas en torno a estas cinco grandes áreas, que son energía, tecnologías de la información y la comunicación, la bioeconomía, procesos y producción y transporte. Las que he puesto en negrita, que ahora también se verán en la siguiente transparencia, son las que tienen un espejo a nivel nacional. Y estas son las plataformas que existen a nivel español. A nivel, justo ayer teníamos una reunión en el Ministerio y nos comentaban que a nivel europeo hay actualmente activas de 20 a 22 plataformas tecnológicas y a nivel nacional hay 40-45. Con lo cual, esto también es un reflejo, por un lado, de lo que son las plataformas espejo, que, bueno, pues está ahí con una banderita europea, y luego, como decía antes, hace un par de minutos, hay algunas de estas plataformas que incorporan la realidad nacional. Entonces eso pues da lugar a determinadas plataformas que en Europa pues a lo mejor no se consideraban como prioritarias y sí que lo han sido a nivel europeo no eran importantes, pero sí lo eran a nivel nacional, como puede ser, creo que era una de la plataforma de sectores de componentes de la automoción, creo que tampoco Planeta, que es la plataforma de tecnologías ambientales, tampoco la hay a nivel europeo. Entonces bueno, pues esto nos da un poco el mapa de distintas plataformas y, como decía antes también, desde el Ministerio y la propia realidad de las plataformas, ahora mismo se centra en la identificación de nuevas oportunidades y nuevos mercados. Y pues, esta es la clasificación que desde el Ministerio se ha realizado en cuanto sociales y qué beneficios supone el participar en las plataformas tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Pues yo esto de gratuito sí que es cierto que aquí hablo desde el punto de vista de SUSGEM. Normalmente ya digo, la participación en las plataformas suele ser gratuita y abierta a cualquier entidad interesada en las prioridades específicas de cada plataforma y permite, como ya he dicho, participar en la definición de prioridades estratégicas de un determinado sector. Eso a su vez da lugar a definir topics o la posibilidad de definir topics del séptimo programa marco. No sabemos lo que pasará en Horizonte 2020, pero es de esperar que ya que la Comisión, tanto la Comisión como el Ministerio, han creado estos instrumentos, pues que se siga recurriendo a ellos. Y por último, y es un aspecto muy importante que también comentaba en el bloque anterior, pues la oportunidad de networking con otros agentes de la cadena de valor, que a su vez pues dan lugar, ahí he puesto proyectos, pero no necesariamente pueden ser proyectos, pueden ser también iniciativas privadas, joint ventures, etc. Y eso básicamente pues muchas veces se consigue acudiendo a los eventos que organizan las plataformas, tanto a nivel europeo como puede ser el stakeholder o el brokerage event, donde bueno, pues, y las asambleas anuales que organizan las plataformas nacionales. En este tipo de eventos, tanto en el stakeholder como en la asamblea, se presentan temas que son generales y de interés para todos los miembros de una plataforma, y el brokerage event, es más de búsqueda de socios muy dirigido ya a convocatorias concretas. Normalmente se organizan a nivel.
Buenas tardes, Cristina. Y las preguntas, si han tenido un euro apuntant, porque haurem d'anar una mica més de pressa, i ara li donem la benvinguda al Sergio de Campos, que és llicenciat en física per la Universitat de Barcelona i té més de 25 anys d'experiència en el sector de l'aigua, donant solucions innovadores relacionades amb l'abastiment eficient d'aigua i del sanejament urbà, així com la gestió sostenible dels recursos de l'aigua a nivell de conca. Està especialitzat en el disseny, desenvolupament i la implementació de sistemes automatitzats, xarxes de monitorització i sistemes d'informació mediambiental per l'energia, meteorologia i serveis d'aigua. Des del 2008 és encarregada amb la definició i la gestió de la cartera de productes i solucions com a sistema d'informació mediambiental i del segment de diferents programes europeus com el programa MyPlacible Life Plus i també de gestió de projectes finançats. I avui ens parlarà sobre la seva experiència en matís la plataforma espanyola i europea, també de l'aigua.
Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a la Universitat de Girona i a l'existència de Connect to Water, que ens ha insistit a veure si podíem donar una versió pràctica de les beneficis de pertànyer a plataformes europees o plataformes tecnològiques. Faré una ràpida visió de la companyia, perquè us feu una mica la idea. Comentaré la plataforma europea i l'espanyola, i després quatre comentaris segurament de la practicitat d'estar dintre d'alguna de les plataformes. ABC Sistemes és una companyia de solucions tecnològiques per al sector de l'aigua, que amb més de 25 anys d'experiència i que ha abarcat totes les fases del cicle de l'aigua i totes les fases del cicle del projecte producte des del desenvolupament i el manteniment. Tenim presència internacional a diferents països, quatre oficines a dia d'avui permanents a Polònia, Romania, Perú i Austràlia, i presència directa o indirecta mitjançant el grup COMSA ENTE en diferents països o presència per projectes en diferents països. En un pla estratègic a 2014, el focus màxim és la internacionalització, orientada a tres sectors, que seria el sector d'autoritats d'aigua, el sector d'operadors d'aigua i un sector d'environment en general, incloent agricultura i meteorologia. I una cartera de solucions orientades a les necessitats de l'aigua, en quant a protecció d'ecosistemes, solucions ICT i solucions d'eficiència en recursos. aleshores per projectar aquesta cartera de solucions a nivell internacional el que hem de fer via els programes europeus com a instrument d'innovació. Com a experiència, tenim experiència en FP4, FP7, en FIT, que és un programa molt competitiu, és directament directe al mercat, feia recerca, diferents biblioteques i biblioteques, hem pogut fer 17 projectes amb CEDEPIC, projectes nacionals, projectes amb CEDEPIC i som coordinadors d'un importe que arrenca de la CEDEPIC. Si ens portem dels 25 anys d'experiència de la companyia, portem 20 anys fent innovació, per aquí posa recerca, però nosaltres fem innovació, o sigui, decidim què és el que s'està fent a les universitats, que és el que està preparat per passar de recerca a mercat, al fons de recerca a mercat. Aleshores, tenim una xarxa de col·laboradors tant nacionals com europeus, fruit de l'experiència de diferents FPs, diguem-ne. Participem en estandardització, en iniciatives d'estandardització i, bueno, doncs, per necessitat i interès, doncs, estem en múltiples plataformes i associacions nacionals i internacionals. Aleshores, d'aquestes som membres del grup d'Aigua i d'aquestes plataformes anem a veure un flash de lo que seria l'espanyola i l'europea tecnològica, el grup SSPT. Hi ha una altra europea, que és la European Water Partnership, que és més polítiques d'aigua que més tecnològica. La plataforma espanyola PTEA neix com a entitat per donar sortida a la indústria espanyola a nivell mundial mitjançant pues, la promoció d'activitats de la innovació entre els seus membres i aplicades al tema a la gestió de l'aigua. ADASA va ser soci fundador, de fet el primer president va ser membre que era personal de l'ASA i actualment la plataforma espanyola compta amb 170 entitats que distribueixen bàsicament el 50% de indústria i 35% d'organismes de recerca. Aleshores, les activitats de la plataforma són, com ha comentat més o menys de les plataformes, és establir una agenda de recerca i fer que aquesta agenda de recerca es pugui afectar als programes nacionals. Això fa mitjançant la constitució de grups de treball. El grup de treball s'assigna un líder, obertament se poden associar qualsevol membre a aquest grup de treball i elaboren quines són les línies de recerca i innovació que creuen que s'han d'aplicar doncs, al següent programa, al següent. La plataforma espanyola també participa en accions de consulta polítiques com és la Looking for Water, que seria la nova directiva marco de l'aigua que s'està preparant pel mateix període del 2020, o el nou instrument que és el European Innovation Partnership on Water, que seria un marc de desenvolupament de la innovació en el sector d'aigua. La plataforma espanyola també fa la coordinació a nivell d'altres plataformes nacionals, com seria Susquehn, o també es coordina amb totes les plataformes europees i és membre de l'Europea Water Partnership en temes de polítiques d'aigua. Dona facilita funcions de coordinació de missions internacionals, organitzacions de brokerage events i disseminació de resultats. A més, té assistència de les companyies amb preus reduïts pels socis en temes de propietat intel·lectual, vigilància tecnològica o consultoria de financiació per, sobretot per noves empreses que es volen incorporar als temes de projectes europeus d'innovació. La plataforma europea de les mateixes funcions, neix a partir de 17 membres l'any 2008 per promocionar la competitivitat del sector de l'aigua a nivell d'Europa. i, bueno, i per fer gaudir a Brussel·les per aconseguir que els seus interessos siguin reflexats al programa. Participa en la col·laboració, en la elaboració de documents d'edició, documents de plans d'implementació i els documents d'agenda estratègica, que és real, no? Agenda estratègica de recerca. I elaboració de preparació de stakeholders events, com diu un anual, que es fa amb participació de l'Aquí en Bairro. Aleshores té una missió de networking entre els autònoms i té una altra missió d'influenciar les polítiques europees i els programes europeus de manera que la seva agència estratègica sigui, es vegi reflectida a dintre dels cols que van sortint de FPC o d'altres programes. I de fet té un cert nivell d'èxit i hi ha molts cols que quan si deixes per darrere es veu que aquest cop sembla ser que vingui de la plataforma teològica. Això diguem-ne que no és condició necessària, sinó que en qualsevol cas s'han de fer propostes excel·lents per poder accedir a la financiació. És a dir, el fet que siguis membre de la plataforma no val en absolut, o el fet que un tòpic que es va proposar dintre d'aquest context el vegi reflectit al programa no val en absolut. S'han de fer propostes excel·lents i molt segurs. Fa la veritat les diferents funcions d'organització d'events i participa com a soci als projectes europeus, amb el World Pack aquesta difusió de projectes europeus, o bé pot donar suport als projectes europeus als membres de la plataforma en forma de cartes d'interès o participant en comitès, tinguin comitès. Dóna suport a la participació dels professors. Recentment està involucrada també amb l'elaboració de l'estratègia d'aquest nou instrument, que és el Paper Water, i està recopilant informació de tots els socis per transmetre aquesta informació als oficials de la Comissió Europea que estan amb aquest instrument, i amb els organismes de govern en el qual la plataforma GCTP té com dos o tres membres dintre dels organismes de govern d'aquest instrument. Aleshores, les plataformes, aquí tenim l'exemple de l'Espanyola i l'Europea, s'organitzen en grups de treball. Els grups de treball són útils per juntar interessos de diferents membres en concret, per distribuir-los una mica, jo tenia 170 membres que fem les coses amb aquest tema, i són útils per generar nuclis que després pots presentar a propostes. Per contra, pateixen de problemes de vegades de dinamisme, però un cop elaborada l'agenda estratègica, aquests grups queden estàtics, hi ha molt poc dinamisme, fa falta posar gent que permet dinamitzar els fòrums i els grups, i pateixen de vegades problemes de bloqueig. En el moment en què el mateix grup s'apunten dos companyies que són competència, allò queda bloquejat automàticament i ningú proposa cap idea. Hi ha alguna universitat o algun centre de cerca que proposa coses, però allò es queda controlat. Fins al punt que hem vist alguna vegada que es fan grups a l'home per poder separar, posant-hi diferents noms del mateix tema, per poder separar les dues grans companyies que estiguin en grups diferents perquè no es per poder tenir cert dinamisme. Aleshores, avantatges que trobem amb el fet de pertanyar a plataformes. Bueno, bàsicament, hi ha diferència, networking. Per presentar projectes europeus, estem aquí a tot Espanya, que tinguem els socis, que ja sabem què podem presentar, però si no ets capaç de trobar socis europeus i pimes europees, no podes presentar propostes. Bàsicament, el que serveix és per networking i el diferència. Com a exemples, recentment hem presentat un CITEC Innovation al setembre i els socis que hem inclòs per donar la dimensió europea de Polònia i de Romania ens hem trobat amb un broker event a Varsovia en el qual participàvem nosaltres com a representació de la plataforma de l'Espanya. i estem preparant diverses propostes. Tenim un cal que ja es diu 4.0, que és un, és una convocatòria retrasada de l'FPC, que sortirà a l'abril i serà l'últim que sortirà. Una amb una d'ICT. En aquest col estem muntant diversos consorcis basats en, els key partners són membres de la plataforma tecnològica europea, un parell de consorcis, i un altre consorci l'estem muntant en base a la, socis de la plataforma tecnològica espanyola i buscant socis amb les plataformes homòlogues a nivell nacional. Portugal, França, potser, etc. Aleshores, secundàriament, un dels avantatges és poder opinar, poder intentar influenciar el, programa. Hem estat participant a, tant a les iniciatives de l'IPEU4 o l'IPEU d'Agricultura, que són iniciatives preparatòries per a l'Horizon 2020, gràcies a fòrums organitzats per l'OCDETI i per la plataforma europea ara fa un mes. Via la plataforma d'Atos, l'espanyola i la europea, t'arriben i pots opinar de les noves polítiques europees que se generen dins la contesta del grup de l'UDI4. I, bueno, tinc l'oportunitat de ser l'única empresa que va estar present en un evento a Brussel·les on, gràcies a Connectiu Aigua, va presentar l'agenda estratègica als oficials de l'Agència Environment, Vici Connect i Vici Research, per fa un any. Aleshores, més o menys això és tota l'experiència pràctica i, bueno, volia donar sobretot gràcies tant a Fedeti com a Acció per la, els ajuts que fan per l'empresa, per la internacionalització i financiació, que ens fan, molt de reina.
La Olga és llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona, és un màster en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha començat a treballar com a consultora júnior del grup Cerveró durant 4 anys i mig, especialitzada en projectes de desenvolupament turístic. Actualment és la Product Manager dins de l'àrea de transferència del Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci. És redactora del newsletter sobre tendències turístiques i etnoturístiques, tendències i tendències etnotur, de publicació l'any trimestral i quadrimestral. Ha desenvolupat en el marc del dels programes MS Tour i Cenotour del Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les comarques de Tarragona i membre de l'equip de coordinació del grup de treball Destinacions i Recursos Turístics de la plataforma que ens presentarà avui.
Hola, bon dia a tothom. Primer, bueno, donar-vos les, gràcies per haver-nos invitat en aquest acte. I bueno, de tot el que ha dit l'Ariadna, nosaltres som, bueno, jo sóc una de les persones que portem la coordinació d'un dels grups de treball d'aquesta plataforma tecnològica que és específica sobre turisme. Què és Tintur? Doncs Tintur, que és la xarxa d'organitzacions interessades en temes d'innovació turística, serveix com a fòrum de treball per poder compartir idees i identificar projectes conjunts. És un centre de coneixement i aquesta plataforma va sortir el 2009 per la fusió de dues empreses, de dues entitats. Una era de l'àmbit dels hotels, que és Fred Hotels, que ve de l'Institut Tecnológico Hotelero, i l'altra és l'empresa Tourism Hall, que és una empresa específica de, temes de turisme, accessible, turisme per a tothom. Els objectius d'aquesta plataforma és definir una visió estratègica i formular recomanacions a les administracions. Això es fa a través d'una agenda, bueno, de fet es fa una agenda estratègica global per la plataforma i després aquesta plataforma, com que té 10 grups de treball, cada grup forma una agenda estratègica específica. Aquesta agenda que està redactada a través de les aportacions de tots els membres es dona a l'administració, tal com han comentat altres ponents. Aquesta agenda serveix perquè l'administració sigui conscient de quines són les línies de treball del sector turístic, en aquest cas, i intentar una mica influenciar o bueno, que siguin conscients almenys del que vol el sector turístic i intentar que puguin sortir línies de subvencions específiques pels interessos que té el sector. També impulsa projectes innovadors. La plataforma, com veurem més endavant, permet dues coses. Per una banda, permet que els membres que hi ha puguin penjar-hi propostes esperant que altres membres es puguin apuntar i puguin ser socis d'aquestes propostes perquè d'aquí surti un projecte. I si no, també serveix per a empreses que tenen projectes que existeixen poder penjar presentacions d'aquests projectes perquè així el sector sigui conscient de què s'està treballant i evitar duplicitats. També un dels objectius està integrar la innovació, la gestió empresarial, és a dir, que la innovació formi part del dia a dia de l'empresa, crear una xarxa d'aliances, impulsar la internalització i fomentar la formació. Els beneficis pels membres doncs permet la possibilitat de poder trobar socis a través d'aquestes propostes que es pengen en una plataforma, poder treballar de forma conjunta, poder compartir interessos, estar al dia de les tendències, de les notícies i les ajudes que van sortint. La plataforma el que permet és doncs, penjar totes les notícies referents a noves convocatòries, informes rellevants del sector. Heu de pensar que tots els membres estan relacionats d'alguna altra forma amb temes turístics. Llavors, poden sortir informes doncs, que siguin importants per un subsector específic i d'aquesta forma doncs, és una plataforma que intenta concentrar tots els informes rellevants que van sortint. I també permet poder aconseguir un segell que et dona la Secretaria Tècnica de Fintur, que és el segell Fintur, i aquest segell serveix com una marca de qualitat, el dona la Secretaria sempre i quan aquest segell es dona les propostes. I és una marca que serveix per certificar que aquesta proposta compleix amb les línies de treball i els objectius que s'han determinat a l'agenda estratègica. Actualment hi ha uns 1.200 membres en aquesta plataforma. Et dic que és una plataforma que és totalment gratuïta, és a dir, tothom es pot apuntar, no hi ha una quota mensual ni anual. D'aquests 1.200, el grup que nosaltres coordinem té uns 480. També dir-vos que hi ha membres que formen part de diferents grups de treball. El pes principal és del sector empresarial, com veieu, el 61% són empreses, tot i que hi ha un pes rellevant, un 14% de centres de coneixement en recerca. Bueno, federacions o associacions, agrupacions d'empreses innovadores i un pes mínim d'administracions públiques, un 6%. D'aquest 6% calculem que aproximadament la major part està en el nostre grup, que és el grup de destinacions i recursos turístics per la lògica. No? D'aquest sector empresarial el subdividim i trobem que les empreses de TIC, els hotels i les empreses de consultoria doncs, agrupen la major part d'aquest segment. És molt lògic que hi hagi els hotels amb un 25% perquè el sector hoteler va ser un dels impulsors d'aquesta plataforma. Aquí veiem l'evolució dels membres, la plataforma. Ara veig que no surten els anys. És que a mi em sortien els anys, perdoneu. Bueno, això va començar a l'octubre del 2009, no sé si és. L'octubre del 2010, va fins al setembre del 2012. A mi el meu ordenador em sortia als anys. Vam començar, tot i que la plataforma va començar, es va constituir al març del 2009, fins al final de 2010 no van començar a integrar-se membres dintre la plataforma. Va tenir un creixement més o menys exponencial al principi i a partir del principis de 2011 es va estabilitzar i bueno, ha anat creixent a poc fins als 1.168, bueno, uns 1.200 membres calculem que hi ha a dia d'avui. Aquests membres estan organitzats en 10 grups de treball, hi ha 6 grups sectorials, que són els de dalt de tot, i els 4 transversals. De sectorials tenim el de destinacions i recursos turístics, que és el que coordinem nosaltres, distribució i agències de viatges, transport, hotels i allotjaments, restauració i entitats turístiques. Com a transversals tenim accessibilitat, energia i sostenibilitat, les TIC i arquitectura. Llavors, cada grup de treball compta amb un ordenador tot i que també s'ha de dir que hi ha grups que són més actius que nosaltres, depèn de la iniciativa que li tinc, bueno, l'actitud que tingui el coordinador per fomentar doncs, noves iniciatives. Sí, també dir-vos això, que bàsicament els grups transversals el que fan és oferir els serveis als grups sectorials, és a dir, accessibilitat, energia, TIC i arquitectura, ofereixen doncs, fan propostes i ofereixen projectes, que els que reben aquests projectes són bàsicament agències de viatges, empreses de transport, allotjament, restauració, etc. Tot i que sí que es pot establir una relació multidireccional, és a dir, pot ser que empreses de transport ofereixin serveis a hotels i allotjaments, o allí es pot fer una combinació de diferents elements, però la lògica és que els 4 de baix ofereixin servei als 6 de dalt. Aquí hem anat posant les empreses o les institucions que fan de coordinadors de cada un dels grups, aquests són els 6 sectorials, el PCT, del Parc Científic de Turisme i Oci, som nosaltres, qui portem la coordinació de destinacions, en el cas d'agències de viatges i a la Federació Espanyola d'Agències de Viatges, en transport hi ha dues empreses que ho porten, en hotels i allotjaments, per la seva lògica, perquè van ser qui van crear una de les dues empreses que va crear la plataforma, és l'ITH. En restauració tenim la Federació Hostaleria d'Espanya. En activitats turístiques tenim el CIP Turgun, que és un dels grups més actius perquè és un dels coordinadors més actius. En els 4 grups de transversals tenim accessibilitat, que el porta a Poli Bienestar, que és una de les altres empreses que va ser la incentivadora de la plataforma. Energia i sostenibilitat ho torna a portar l'ITH, l'ITH porta 2 grups. En TIC tenim Tecnàlia i Biocomtem, i en arquitectura tenim UEX. Relacionat amb els que són més actius, tenim els temes que són els temes més tractats a la plataforma, que són lògicament procedeixen de l'accessibilitat, de les TIC, temes d'innovació, sostenibilitat, també hi ha temes de tendències, relacionat amb informes que es pengen sobre noves tendències del consumidor turístic, etc. I també hi ha una part important de convocatòries d'ajudes i de conclusions de jornades i trobades, sempre relacionades amb el sector turístic, que aquestes dues àrees, diguéssim, les dinamitza la Secretaria Tècnica, que és Segitur. Tot això s'articula a través d'una agenda estratègica global, que us hem posat el link a l'agenda estratègica global i després hi ha un link amb una agenda estratègica que és la que vam fer nosaltres de destinacions. No sé si anirà. Però bueno, aquesta agenda estratègica, com us he dit, es fa a partir de les aportacions de tots els membres que formen part del grup de treball. Aviam si s'obre. Bueno, si no us podem deixar la presentació. És igual. És un document on... És un document que reuneix, doncs... És un document, en el cas nostre, doncs, que vam reunir doncs, quin era el diagnòstic. Vam fer un diagnòstic sobre la situació turística espanyola, vam parlar de les necessitats que hi havia, vam estar veient quins són els eixos de treball que s'estan treballant i quins podrien ser els eixos futurs en funció de diferents àmbits, en temes de promoció, de comercialització turística, de gestió, d'informació, etc. També comentar-vos que, tot i que en un principi es va plantejar que aquesta agenda estratègica de cada un dels grups de treball s'havia d'anar actualitzant cada any, es va fer el 2010, es va fer una actualització el 2011, però s'ha trobat il·lògic anar fent actualitzacions anualment perquè el que fa aquest estudi és analitzar una mica les tendències generals del sector turístic i quines són les línies de treball futures. Llavors això no canvia d'any en any. S'hauria de fer potser de cada 5 o cada 10 anys. També dir-vos que la plataforma, ja us dic, és molt nova, és del 2009, fins al 2010 no hem començat a posar-se membres, llavors encara entre tots estem buscant una mica la dinàmica de com funciona millor, no? Bueno, aquí us hem posat una mica els objectius de l'agenda, que és detectar les prioritats, crear oportunitats, influir les polítiques de recerca de les administracions, de tal manera doncs, intentar doncs, que l'administració pugui treure subvencions o algun tipus d'ajudes que siguin més o menys estiguin relacionades amb el que demana el sector, coordinar esforços, generar sinergies i evitar duplicitats. Una de les formes és intentar penjar tots els informes i tots els projectes que s'estan fent actualment per no evitar doncs, que empreses diferents estudiïn el mateix quan ja està estudiat i incrementar el potencial del sector. Un altre dels mecanismes que utilitza aquesta plataforma és aquest segell Futur, que és un segell que es dona a les propostes i el que fa és bueno, actuar com a marca de qualitat per intentar doncs, aconseguir doncs, noves subvencions. I és la Secretaria Tècnica qui dona aquest segell, sempre i quan la proposta coincideixi amb les línies de treball i els objectius que s'han marcat prèviament a l'agenda estratègica. Aquí us hem posat un cronograma de la creació de la plataforma, va començar el 2009. En un principi eren només 60 membres i es van crear dos grups de treball, els de TIC i el de Sostenibilitat. El 2010, a final de 2010 ja érem 500 membres, es va crear un altre grup de treball, el d'Arquitectura. El 2011 ja érem 950 membres, es va intentar establir col·laboracions amb altres plataformes i contactar a escala europea, tot i que ja us dic, de moment és bàsicament Eurovisió espanyola. I el 2012 doncs, s'ha arribat als 1.200 membres, actualment hi ha 10 grups de treball, s'han realitzat 9 accions, s'han presentat 16 propostes i d'aquestes 16, 15 han obtingut el segell de qualitat de Futur. Aquí us hem posat una llista de les accions realitzades, principalment són jornades i trobades tècniques. I aquí una llista de les propostes presentades, amb el nom del projecte, quina ajuda feia referència, etc. S'ha de dir que de moment el que està fent la plataforma és fer el seguiment fins que es fa la proposta. El que ens falta fer a partir d'ara és fer el seguiment de com funcionen els projectes, és a dir, si aquesta proposta s'accepta, i si es desenvolupa el projecte, fa una mica el seguiment d'aquest projecte. No és un objectiu a llarg termini de la plataforma, però actualment encara no estem en aquesta fase. Aquí hi ha una llista de les 16 propostes, 15 han aconseguit un segell específic. I tot això ho fem a través de la plataforma Futur. Està així aquí un petitó. Bueno, això en Google posa Futur i us apareix. Llavors aquí hi ha diferents apartats. Hi ha una convocatòria de notícies, un altre apartat que és específic pels membres, que pots accedir a través d'una contrasenya. Un altre apartat on pots penjar els projectes que has realitzat o es poden penjar propostes que estiguin buscant socis. Un altre apartat de documents d'interès, on la gent va penjant tots aquells informes que considera rellevants i que tots els membres haurien de tenir coneixement sobre ell. Al final de tot, a la part de baix, hi ha els 10 grups de treball, al qual tu accedeixes i bueno, hi ha una mena de fòrum obert, que és la comunitat, que la gent pot anar opinant sobre diferents temes. Hi ha un altre apartat que és de blog. Per últim, només bueno, posar quatre dades sobre les estadístiques de la plataforma. Entre gener i finals de setembre d'aquest any la plataforma han hagut 22.000 visites a la plataforma. Es calcula que per cada visita cada persona ha consultat unes 4 pàgines i mitja i ha estat una mitjana de 3 minuts donant voltes per la plataforma i anar clicant entre els diferents apartats. S'ha creat també una compte Twitter, tenim uns 1.900 seguidors i també s'ha fet un perfil al LinkedIn. Ja està, gràcies.
Moltes gràcies per la teva presentació. La Cristina nos explicarà el funcionament i les característiques d'un cas de plataforma espanyola Susquem. Thank you.
cuando estábamos preparando la jornada, Adriana me comentó, bueno, primero, como ya he contado antes, que es una perspectiva un poco general de lo que eran las plataformas, y luego ya me centrarse en el caso concreto de Susquehanna España y, a ser posible, incluyendo pues algún ejemplo de participación a nivel europeo. Entonces, como he dicho antes en mi intervención, las plataformas surgieron en 2003 y son una iniciativa liderada por la industria. Cuando se estaban creando todas las plataformas, la patronal del sector químico, CEFIC, junto con la patronal de la Asociación Europea de Bioindustrias, que es Europa Bio, junto con estos otros socios que aparecen aquí, decidieron crear la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible. Estos otros socios pues incluyen desde entidades más de investigadores, como puede ser la GDCH, que es la Sociedad Alemana de Química, la Royal Society of Chemistry de Reino Unido, o otras un poco más aplicadas, como pueden ser ESAB, la de biocatálisis, o DIGEMA, que, bueno, lo que es la Asociación de Biotecnólogos Alemana, tiene un enfoque muy, muy industrial. Pues la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible busca potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en química, biotecnología e ingeniería química a nivel europeo. Como ya han comentado los dos ponentes anteriores y como he dicho yo también en mi intervención, la plataforma es, una palabra que les gusta mucho a los ingleses, multi-stakeholder, incluye a industria grande y pequeña, entidades sin ánimo de lucro, instituciones académicas, organismos públicos de investigación, etc. En definitiva, Susquehanna se centra en tratar de identificar soluciones a los problemas actuales, actuales y futuros de la sociedad. Y esto va también bastante en línea a algunas de las cosas que ha comentado Sergio, como pueden ser las EIPs y los grandes retos sociales que se están planteando para el horizonte del TDC. El objetivo, como decía, es transformar todo el conocimiento y aunar a los mejores investigadores para dar respuesta a este tipo de problemas. Una vez vista la importancia de la química y la biotecnología industrial y un poco a ejemplo, como comentaba antes, de lo que estaba sucediendo en Europa, a nivel español estas cuatro asociaciones crearon la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible. Las cuatro asociaciones promotoras, al igual que pasaba a nivel europeo, fueron la Federación Empresarial de la Industria Química y la FEICE, que es donde yo trabajo, junto con ASEBIO, que es la Asociación Española de Bioempresas, o sea, ahí se ve un poco la similitud, junto con CEDID, que representan los centros tecnológicos españoles, y junto con la Red OTRI de Universidades. De esta manera creíamos todo el abanico de los sectores y de los agentes nacionales implicados en el sistema de ciencia, tecnología y empresa, y especialmente vinculados, como decía, con la química y la biotecnología industrial. Al principio empezamos recibiendo financiación del Ministerio de Educación y Ciencia, pero bueno, luego pasamos a recibir financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y también, justo coincidiendo con ese cambio de fuente de financiación, pues a nivel europeo, ya he dicho antes, se crearon las plataformas europeas y luego los Estados miembros. Entonces, con el objetivo de dar una imagen de grupo y coherente, ya que nuestros objetivos son muy similares a los europeos, pero aportando esta realidad nacional, se acordó que todas las plataformas nacionales de química sostenible que había en los distintos Estados miembros se llamasen Susquehanna más el nombre del Estado miembro, y además adoptando el mismo logo. Recientemente hemos, como ya decía antes, ahora tenemos financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, y además a los miembros promotores de la plataforma pues se ha unido Tecnalia. Aquí, como veis, es bastante parecido el esquema al de otras plataformas. Tenemos una serie de grupos de trabajo que están relacionados con las prioridades que se definieron a nivel europeo. Como he dicho antes, se buscaba potenciar la investigación, desarrollo e innovación en el área de biotecnología industrial y de la química. Obviamente el tema del área de la química, pues yo que trabajo en CEIQ, la química es todo, y entonces pues había que intentar pues elegir una serie de áreas que se pensaron cuando se estaban elaborando esa serie de documentos de visión y agenda estratégica que eran más estratégicos y que podían tener más potencial. Esos dos temas fueron el de materiales y nanotecnología y diseño de reacciones y procesos. El último grupo que aparece abajo, el de valorización química de residuos, es un grupo que es exclusivamente, o sea, en la plataforma europea y en las otras plataformas nacionales Surkem, este grupo no existe, pero sí que bueno, pues nuestros miembros nos trasladaron que veían que era un área que podía tener mucho potencial y bueno, pues recién se constituyó a finales del año pasado, que vamos, tiene un año de vida y ya se han mantenido bueno, pues dos reuniones de grupo de trabajo. Y ahora mismo se está trabajando en, bueno, pues en la elaboración de esa hoja de ruta específica de ese grupo de trabajo. En el caso, bueno, como estaba diciendo antes, está la plataforma europea, que es el que aparece en el centro, junto con las otras plataformas nacionales. Aquí, aunque solo he querido recoger la relación entre Surkem Europa y Surkem España, bueno, que es la misma relación entre la europea con todos los Estados miembros y que además todo lo que son las plataformas nacionales hemos constituido bueno, pues la red de NTPs que denominamos nosotros de National Technology Platforms, que nos reunimos una vez al año bueno, pues para compartir experiencias y mejores prácticas y para trasladar nuestras inquietudes a los Estados miembros a la plataforma europea. Los temas que recientemente hemos estado trabajando pues es la definición de una serie de criterios de sostenibilidad relacionada con la industria química, trabajando en temas de cooperación transnacional, pues antes Sergio y yo han comentado los temas de proyectos, Eureka, Iberoecas, etc. Y, como comentaba al principio, está el tema de los retos sociales. Ahora mismo pues, ya se ha publicado la última convocatoria del programa Marco, ya se está trabajando mucho pues, en la preparación del Horizonte 2020 y todo lo relacionado con las EIPs, algunas de ellas ya están aprobadas. Y desde la plataforma Surkem a nivel europeo, bueno, pues de todas las EIPs aprobadas o no, pero que cuando en su momento se hizo la comunicación de la Comisión se plantearon como posibles EIPs, desde la plataforma se hizo una priorización y se pensó que la vinculación del sector químico con estas EIPs era significativa y entonces se han creado grupos de trabajo específicos para dar respuesta a las consultas que va planteando la Comisión, como comentaba antes Sergio, pues el tema de, por ejemplo, recientemente la EIP de agua. Pues desde CEDETI se ha lanzado una consulta sobre el primer borrador. Y además nosotros en paralelo, además de la consulta con CEDETI, pues también la plataforma europea ha circulado esa consulta a nivel de las plataformas nacionales para ya recoger un poco más el input, por así decirlo, del sector químico. También, aunque no aparece aquí, comentar que a nivel nacional sí que se ha priorizado también la EIP de agricultura. Otro tema que también se trata en las plataformas nacionales y en la europea, en la red esta que hemos creado, pues es el tema de cooperación público-privada. Creo que es el siguiente bloque, que es el caso de las PPPs, pero bueno, sí que quería comentar pues, un caso concreto al hilo del ejemplo que mencionaba que me pidió Adriana que introdujese. Entonces, este caso es el de la propuesta de PPP, de Spike, a que responde la sigla Sustainable Process Industry Through Resource and Energy Efficiency. Como digo, es una propuesta de PPP. Se crearon hace unos años varias PPPs y ahora para el siguiente programa marco pues la Comisión está planteándose crear más de estas PPPs, pero bueno, de momento es solo una propuesta, ha ido exigiendo que se den una serie de pasos y entre ellos está la creación de una entidad legal. ¿Qué es lo curioso de esta, bueno, esta PPP? Pues esta PPP implica a 8 sectores industriales, entre los que se encuentra la química, el agua, y luego otros como el acero, la ingeniería, minerales, materiales no férricos, cemento, etc. Representan estos 8 sectores industriales a través no solo de la asociación, sino de las plataformas tecnológicas. Representan a más de 450 empresas, 6,8 millones de trabajadores y 1.600 millones de euros de beneficio. Es decir, se considera que estos sectores industriales son la base de la economía europea y pueden suponer un fomento de la competitividad. Y en cuanto al ejemplo, pues gracias a nuestra implicación con Susquehme Europa y la participación de empresas españolas en nuestros grupos de trabajo y en nuestra plataforma, pues se ha conseguido que entre los miembros fundadores de esta BPP, que como decía ya se ha constituido en entidad legal, pues aparezcan no solo grandes empresas como puede ser Repsol, sino también pymes como Solutex y luego pues, centros tecnológicos como Tecnalia. Hay otros centros tecnológicos, pero vamos, otros centros tecnológicos, y vamos, ahí está un poco la dirección para que veáis un poco en qué consiste.
Entonces, no, porque, las